Benvinguts a aquesta exploració. Avui ens endinsem en el món fascinant de la cuina parisenca.
Hola. Sí, un tema francament deliciós.
Tenim un munt d'informació sobre restaurants llegendaris, ingredients locals, amb històries... Bé, sorprenents. Plats típics i fins i tot begudes.
Exacte. I la idea és una mica destilar l'essència, no?, d'aquesta tradició culinària tan potent.
Volem entendre com París va arribar a ser, bé, una capital gastronòmica mundial, des dels inicis històrics fins avui.
Una tasca interessant. Veurem com s'ha forjat aquesta reputació.
Perfecte. Doncs comencem. Potser pel principi, al segle XIX, que diuen que va ser l'edat d'or.
Sí, sens dubte. Una època de gran influència global per la cuina francesa i París n'era l'epicentre.
I sembla que l'alta societat, la cort real, van tenir molta veu ara, oi? Figures com Marie-Antoine Carême? Impressionant.
Absolutament. És que, a veure, el mecenatge de la reialesa i l'aristocràcia va crear un ambient de competència.
Competència per innovar, per refinar?
Exacte. Carême no només cuinava, ell codificava tècniques, creava aquelles peces de pastisseria monumentals, gairebé arquitectura dolça.
Sí, sí. Va posar les bases del que avui anomenem alta cuina, una cerca constant de l'excel·lència.
Un llegat que, d'alguna manera, encara perdura. Aquesta idea de perfecció.
I aquesta cerca es veu clarament dels restaurants, no? Noms mítics. La Tour d'Argent, per exemple, amb el seu famós...
El Canarausang, l'ànec premsat, innumerat.
Sí, més d'un segle enumerant ànecs, imagina't. O les grans braceries a Montparnasse, la Cupol.
Clar, llocs com la Cupol eren més que restaurants. Eren centres socials, intel·lectuals, artístics.
Totalment. O pensem en el Bouillon Chartier, que encara conserva aquell aire popular de finals del XIX.
O Angelina, a la Rue de Rivoli, amb aquella xocolata calenta tan famosa. Testimonis de diferents èpoques, diferents ambients.
No són només llocs per menjar. Formen part del teixit cultural, oi?
Exactament. Són part viva de la història de París.
Bé, canviem una mica de tema. Anem als ingredients, als formatges. M'ha sorprès saber que n'hi ha desenes associats a la regió.
Sí, el brie és el més conegut, és clar, ve d'allà a prop. Però també hi ha el colombiès, el fontainblau...
Això ens diu molt de la importància que tenia l'Île-de-France com a rebost de París, no?
Sí, i fins i tot els ingredients més humils tenen històries. Bé, fascinants.
Com el xampinyon de París. La història és boníssima.
Explica, explica.
Doncs sembla que el cultivaven per a Lluís XIV, però la producció moderna, en caves, va néixer gairebé per accident al segle XIX.
En pedreres abandonades, oi?
Sí, i va ser un boom. Centenars de productors.
És increïble. I el més interessant, potser, és la lluita actual per mantenir-ne la qualitat.
Ah, sí?
Clar, encara queden uns pocs productors que els fan com abans, en coves, sobre pedra calcària. No amb torba industrial com a la majoria, que ve de fora, de Polònia o la Xina.
Ostres, això deu marcar la diferència. El terroir, que diuen els francesos.
Exacte. El lloc, el mètode, tot influeix. Aquests pocs defensen una qualitat superior més autèntica.
És un exemple clar d'aquesta tensió, no?, entre la tradició i, bé, el mercat global.
Totalment.
I no només xampinyons. També hi havia les cireres de Montmorency, els espàrrecs d'Argentuil... Ens recorda un París envolat d'hortes.
Un passat agrícola que sovint oblidem, sí? Aquesta proximitat era clau per la frescor, la qualitat.
Parlant de productes, carn i xarcuteria, el jambó de París, el nostre pernil dolç.
Essencial. Pel jambon berre, l'entrepà parisens per excel·lència. O pel croque monsieur?
El croque monsieur? Quin invent! I també hi ha plats més elaborats, com l'entrecot per si.
Sí, amb aquella salsa amb mascalunyes i vi blanc. Molt característic. Mostra la saviesa en el tractament de les carns, una tradició forta.
I és clar. No podem oblidar el pa i la pastisseria. La baguette és l'estrella indiscutible.
Però la pastisseria, això ja és un altre nivell. És un art.
Totalment. El pastís Saint-Honoré, l'òpera, el millefeuille, molts perfeccionats per Carême, oi?
Sí. Ell va elevar la pastisseria a una categoria superior. I la tarte bordelou amb peres i crema d'ametlles?
Quina meravella. Tècnica, estètica, sabor, tot junt.
I innovació constant, sempre dins d'una tradició molt potent.
I pels dies més normals, diguessin, plats com la sopa a l'onyó, reconfortant com poques coses.
Uf, sí, gratinada, formatge, perfecte per un dia fred. O el croc monsieur, que ja hem dit. Diuen que van ésser en un cafè dels grans bulevards.
Veus? Són l'ànima de la cuina de bistro. Senzills potser, però plens de sabor, d'història.
Representen molt bé la vida quotidiana, l'hospitalitat parisenca.
I per veure. Això també és curiós. París va tenir vinyes importants.
Sí. El segle XVIII era una regió vinícola de primer ordre a França. Semblen amb ti d'avui.
Queden coses simbòliques, com la vinya de Montmartre o algunes explotacions petites als afores.
I algunes zones properes estan dins de la OC Champagne. Això és fort.
Sí, l'apel·lació d'origen contrôlée, que en garanteix l'origen. Un recordatori de com ho canvien les coses.
I la cervesa, que també té la seva història.
Ah, sí?
La marca Gallia, que era molt popular, va desaparèixer als anys 60, crec. Però, darrerament hi ha hagut un ressorgiment brutal de la cervesa artesanal.
Cert. Microcerveseries per tot arreu, com la braceria de la Gotet d'Or, recuperant la tradició cervecera.
Doncs, mira, hem vist que tot connecta. La realesa, els bistros, els productes del terroir, les begudes... Tot ajuda a crear aquesta identitat culinària tan potent.
Hem fet un bon viatge, eh? Des de les cuines reals fins als mercats, les braceries, les pastisseries... Hem vist com la història, la geografia, la cultura... Tot ha donat forma a la gastronomia de París.
Un recorregut fascinant, la veritat. Hem explorat una herència riquíssima.
Llavors, què significa tot això avui?
Bé, jo crec que tot plegat ens porta a una reflexió final, una pregunta, potser. En aquest món tan globalitzat, tan canviant, com s'ho fa París per mantenir viva aquesta identitat gastronòmica tan seva? Com equilibra el pes enorme de la tradició amb la innovació constant que demana la cuina d'avui? Què és el que realment perdura i que es transforma inevitablement a la taula parisenca del segle XXI? Una pregunta per pensar.